a l'ofici de viure, enamorar-se a través de Tinder. Si volguéssim investigar com els humans intenten trobar parella i sexe, fa 60 anys hauríem anat a una festa, en fa 30 potser a una discoteca, i ara només hauríem de baixar-nos una aplicació de cites. Aquestes aplicacions han passat de ser una alternativa a la recerca de l'amor o el sexe a convertir-se en el lloc principal on ens podem relacionar de manera romàntica, especialment entre la població juvenil, però hi ha de tot. La psicòloga Sílvia Llop, que avui ens acompanya juntament amb Antoni Bolinches, la Sílvia Llop ha centrat el seu camp de treball en l'amor i explica sense embuts que ella va trobar parella a Tinder només en un mes, però que no va ser bufar i fer ampolles. Primer va haver de desfer-se del seu anterior cercle viciós, també a Tinder, de cerca de parella-relació-dol, per captenir-se durant un temps. Explica ella mateixa que tenia un pla. Aquest pla s'iniciava amb un període molt pautat en el qual deixaria de buscar. Faria tot el contrari del que el cos em demanava, explica la Sílvia. Apagaria el radar i dedicaria aquella energia a mi mateixa. I quan es va acabar aquest procés, la Sílvia va entrar a Tinder, de nou, buscant una persona per compartir-hi la vida, i com que no s'ho prenia tant com un joc, no va anar a cap cita en tot un mes. Fins que el va trobar. Ell, la seva parella, el company de la seva vida. La mateixa Sílvia però explica que hi ha molta gent que això no ho pot fer perquè n'hi ha molta que no està disposada a remoure fins als seus fonaments i seguir determinades regles per trobar l'amor. Simplement volen deixar que el destí els posi la persona al davant. Però, continua la Sílvia, de vegades al destí li cal que tu també facis part de la feina per poder connectar amb el tipus de persona que mereixes i no amb caps i grans, diu la Sílvia, que es dediquen a fer-te la vida més difícil. Per això ara aquesta psicòloga ofereix fins i tot un curs per gestionar el Tinder amb la intenció que, diu, no ens quedem amb el primer que es para a mirar-nos. I és que el Tinder atresora històries per a tots els gustos, la immensa majoria de les quals amb un denominador comú, una aventura esporàdica amb algú. A partir d'aquí, doncs, fins a quin punt és possible i recomanable enamorar-se a través de Tinder. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc la Mònia Presta, col·laboradora de l'Ofici de Viure, psicòloga, creadora de la teràpia integradora estratègica, sexòloga, terapeuta de parella i experta en neuropsicofisiologia clínica. L'enamorament al Tinder és una arma de doble fil. Per una banda, si tu tens 30, 40 anys, ja tens moltes obligacions, poc temps, és una bona manera per conèixer noves persones i per buscar l'amor. El tema és que al Tinder, com hi ha moltes opcions, el que passa és que quan tu tens moltes opcions, com un supermercat, vols comprar això, vols comprar allò, vols comprar allò i no compres res. Per tant, jo et diria que millor que t'aclareixis amb la persona del que voleu, si voleu una aventura, si voleu un compromís, i un cop que hagis vist que coincidiu, llavors tira endavant i queda. El millor és quedar, en canvi d'escriure 80 i 100 missatges, perquè l'enamorament ja és una idealització. Imagina si idealitzes una persona només per escrit. I quan baixes a la realitat, és millor, perquè saltes, trenques la pantalla i veus la persona tal qual com és. I recorda que la majoria de la informació passa a través de la comunicació no verbal i la més verdadera. Si hi ha alguna cosa que no t'agrada i grinyola, millor que no pensis que canviarà, perquè res canvia. Això no canvia ni en l'enamorament real ni en l'enamorament virtual de les pantalles. Les persones no canvien si no volen, i jo m'he trobat a la consulta que fins i tot allò que no t'agrada després va a més. També la història que els oposats s'atreuen no funciona gaire. Dit això, Sí, quedes i us agradeu i, bueno, i llavors la teva dopamina, la teva serotonina estan disparades com en qualsevol enamorament, on jo li dic una malaltia transitòria o un toc transitori perquè estàs obsessionat amb l'altra i obsessionada que el vols veure, i en el cas del Tinder escriure, jo et diria de veure si teniu els mateixos valors, si voleu les mateixes coses, i també perquè una parella funcioni s'han de tenir valors en comú, un projecte en comú i una bona amistat. Et desitjo que tinguis una bona parella i bon camí.
A l'ofici de viure, enamorar-se a través de Tinder. Així comencem la nova temporada. Antoni Bolinches, ben retrobat.
Pues encantat d'inaugurar la nova temporada.
A través de Tinder, que és una aplicació desconeguda per l'Antoni Bolinches, diguem-ne de facto, és a dir,
sí,
que no s'hi ha connectat mai.
Però, evidentment, tinc molts clients i clientes que l'utilitzen, i a més em sembla que les intervencions que han fet la Mònia i la Sílvia són molt ajustades al que hauria de ser la utilització selectiva, oportuna i adaptativa d'una via de coneixement tan indiscriminada que precisament hem de portar nosaltres als criteris de discriminació i selecció.
Sílvia Llop, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres una temporada més.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Sílvia, és possible enamorar-se a través de Tinder i consolidar una relació?
Sí, clar. T'ho dic jo i t'ho diran els mils de persones que han trobat parella a través de les aplicacions. És possible igual que a la vida real, eh? Vull dir, l'única diferència és com connectes amb la persona, però al final som dues persones connectant.
Què en penses del que has sentit fins ara de l'Antoni Bolinches i de la Mònia Presta?
Estic d'acord, o sigui, és una nova eina per relacionar-se amb la gent, i llavors hem de saber bé quines regles volem posar nosaltres, i al final ens hem d'escoltar, perquè hi ha gent que, per exemple, potser fica la pota quan queda massa d'hora amb algú, perquè llavors la química, si té molta química amb la persona, comença a ignorar totes aquelles coses que fan que es vegi, que potser no van cap al mateix camí. En canvi, si parles una mica més abans de tenir una cita, tu pots també avaluar el que l'altra persona t'està dient sense tenir el còctel químic que passa quan a vegades dues persones connecten de forma física, no? I al contrari, hi ha gent que parla tant i tant i tant que idealitza, i a l'idealitzar després, quan ja quedes amb aquesta persona, potser t'emportes un pal perquè no és per res el que tu t'esperaves, o potser ja estàs tan, diguem, enajenada, com ho diu en castellà, que ja no pots tampoc valorar.
De tota manera, tal com ens deia la Mònia Presta, Antoni Bolinches, la idealització, clar, ja forma part del pacte, sí, de l'enamorament. O sigui, idealització, només faltava idealització al quadrat.
Sí, està relacionada amb la teva pròpia necessitat. Quan més necessitats tens de trobar l'amor, més projectes amb la persona amb la que contactes allò que tu necessites trobar. Per això, la millor manera d'utilitzar el Tinder és no només utilitzar el Tinder. De fet, més del 50% de les persones que utilitzen aquesta via no per això deixen d'aprofitar el que jo tipifico com circumstàncies propiciatòries que es poden trobar en la vida quotidiana, en una reunió, a la parada de l'autobús, a l'entrada del cinema. Jo penso que l'única contradicció que podríem trobar a un instrument que, com diu la Sílvia, és molt vàlid, és que ens limitéssim només a aquesta via. Però quan és una opció més entre el ventall de possibilitats que la vida quotidiana posa a la nostra disposició, adequadament utilitzat i assenyadament instrumentalitzat, evidentment obre un ventall de possibilitats, una mostra molt més àmplia del que ens permetia fins ara les limitades situacions de relació interpersonal.
L'Antoni Bolinxés, m'imagino que en la seva època, quan era més jove... Eh?
Jo sóc de l'època, com deies tu, de les festes del Guateque.
Això anava a dir, anava a dir. Devia anar al Guateque.
Sí, eren festes que fèiem en cases particulars, que en el millor dels casos, si s'engrescava molt la cosa, apagàvem la llum del menjador, en el millor dels casos.
Això la Sílvia, clar, ho sap a través no, de pares, d'avis, no sé si ho has viscut en primera persona.
En primera persona, no, el que he viscut jo eren les discoteques, perquè a mi el que em va passar és que jo vaig tenir una relació llarga quan era jove i quan ho vaig deixar amb aquesta persona, de sobte havien aparegut totes aquestes aplicacions i era com si m'haguessin deixat anar enmig d'una jungla. She said, hello mister, please meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She's not a daisy. Antoni Bolinxés, l'amor és una flor que neix al camp, però cal cultivar el jardí. She drive me crazy, she drive me crazy.
De vegades, diu la Sílvia Llop, el destí necessita que deixem enrere el passat d'una vegada, que deixem de repetir les mateixes històries, que ens alliberem de patrons familiars i deixem de pitjar l'accelerador i el fre alhora. De vegades el destí li urgeix que recuperem el comandament a distància de les nostres emocions, que aprenguem a posar-hi límits, que prioritzem el nostre benestar per sobre de la fantasia que ens hem muntat, que tinguem un bon nivell d'autoestima i que aprenguem a filtrar més bé els candidats. Parla'ns d'això, Sílvia Llop, del fet de filtrar els candidats que en dius tu, no? O les candidates. Quan tenim tan poca informació sobre aquella persona, quan és tan fàcil veure tantíssimes, com tu dius, candidats o candidates...
Sí, és important. Bueno, al principi, evidentment, tens fotos, i això és com és, o sigui, t'ha de treure la persona o has de pensar que hi ha la possibilitat de que t'atregui si la coneixes i t'agrada la personalitat. Després hi ha les descripcions. Clar, quan algú no et fica una descripció, és complicat. Jo, directament, una de les meves normes és que si no tenien descripció, jo no els hi donaria, perquè ja veia que tampoc estaven posant gaire esforç, ni per posar quatre línies no costa tant. Per tant, si ja no m'estaven posant res, per mi era com un signe de, bueno, no puc avaluar-lo, per tant prefereixo passar. Llavors, a partir de les quatre coses que et van posant, tu primer li has de donar a la persona si t'agrada o no, i si a l'altra persona també li has agradat, hi ha com una connexió i allà és quan comences a parlar. El filtratge s'ha de fer quan estàs parlant amb aquesta persona, i jo, per ajudar-me, hi ha una cosa que li dic estàndards, no? Que són les coses que tu necessites sí o sí en una relació a llarg plaç perquè funcioni. I tot això surt de les teves experiències passades, no? De la meva relació X va fallar per això. Bueno, doncs m'he de plantejar si és algo que és molt important per mi, perquè no ha funcionat una relació perquè li faltava, per exemple, el carinyo. Jo necessito que la persona que estigui amb mi em doni carinyo, perquè és algo que per mi és important. Bueno, doncs vaig tenir una parella que era meravellosa, però no era gens carinyosa, doncs vaig estar 3 anys amb ell i va arribar un moment que vaig començar a sentir un buit molt gran i em vaig donar compte que era perquè no em donava carinyo, i jo és algo que necessito, a mi m'agrada sentir-ho. O la comunicació fluida, o el poder parlar dels teus problemes, de que has tingut un mal dia i l'altre t'escolti. No, cadascú tenim totes aquestes com característiques que necessitem i que són impepinables perquè una relació funcioni a llarg plaç. Llavors, jo els hi faig escriure a la gent, i quan tu escrius, llavors et pots, diguem, estar autorregulant i dir, per exemple, si jo necessito una persona així supercarinyosa, això es veurà quan hagis quedat amb aquella persona, no? I aquella persona esteu començant i no et mostra gens de carinyo, ja estàs veient que no compleix amb alguna cosa, i li pots dir, li pots comentar, però si veus que no t'ho dona, ho has de deixar aquí. I així és una mica el filtratge, hi ha coses que pots saber només de tenir converses amb aquella persona, i hi ha moltes coses que la vida, el dia a dia, diguem, de compartir, t'ho anirà mostrant, però si tu tens clar el que realment necessites, és més fàcil anar traient els candidats que no t'ho estan donant, i no són males persones ni res, simplement no encaixen amb el que tu busques.
Sí, em sembla un plantejament impecable el que fa la Sílvia. L'única aportació o reflexió que incorporaria és que és cert que sense cobrir les expectatives pròpies del que nosaltres considerem que fa funcionar una relació, evidentment ens aniríem frustrant progressivament. Però també és cert que jo he trobat una relació amb la pràctica clínica entre dèficit d'autoestima i demanda de que ens estimin. Per això és important també arribar a la relació no per omplir el nostre buit, sinó per compartir la nostra plenitud i ser conscient de quines coses ens pot donar la parella i quines coses no ens pot donar ni aquella parella ni cap parella, que és allò que ens hem de donar nosaltres mateixos mitjançant un procés d'autoconeixement, autorreflexió i millorament. A partir d'aquí, el que diu la Sílvia ens sembla un plantejament impecable.
Que tu, Sílvia, tal com llegíem a la introducció, primer vas fer, no?, aquest treball previ,
exacte,
amb tu mateixa.
Exacte, i és el que recomano sempre i és el que treballo amb les clientes a consulta, no? Perquè, evidentment, estic 100% d'acord amb el que diu l'Antoni, o sigui, tu no pots anar demanant el que tu et falta simplement perquè tu no t'ho estàs treballant i dius, mira, doncs m'agafo el de davant i que m'ho treballi i ja està. No, has de fer tu aquest treball primer amb tu. L'autoestima és bàsic, fundamental, o sigui, és que sense autoestima no funcionem bé. Però després és tot aquest tema de analitzar-te. Jo em vaig adonar que jo, com tenia ganes de tenir parella, sempre és com un estat permanent que he tingut, he anat enganxant una darrere l'altra, doncs un no em donava això, doncs el següent sí que m'ho dona, i així. Fins que vaig parar i vaig dir, bueno, què et passa? O sigui, per què? No t'estan funcionant les relacions? Quin tipus de persones t'estàs agafant? Han sigut bones persones, han sigut bones relacions, però no estan funcionant a llarg plaç, per tant, què passa? I vaig haver de fer tota aquesta reflexió de, bueno, doncs igual jo tenia certes mancances emocionals que em cobria amb les relacions de parella, per tant, em vaig obligar a frenar, a dir, doncs ara ja no coneixeràs a ningú, no estaràs ningú, tindràs el radar apagat, si et ve algú, li diràs que ara mateix estàs en un procés d'autoconeixement i llavors t'estaràs estudiant una miqueta, perquè jo també ja m'estava dedicant a això, per tant, ja tenia les eines. I ho vaig fer i vaig haver d'enfrontar-me a mi mateixa i a les mancances emocionals que jo pensava que no tenia, però que sí que tenia. I quan ho treballes, de sobte, diguem que les coses comencen a canviar. I llavors vaig trobar la meva parella, que és algú que realment em dona el que necessito, però jo havent-me adonat abans el que jo necessitava.
Sí, sí, la Sílvia està explicant el que hauria de ser el procés de tot bon terapeuta. El primer client content d'un terapeuta ha de ser ell mateix. Quan un s'accepta superadorament, es millora, neutralitza les seves mancances i reforça la seva autoestima, està preparat no només perquè l'estimin, sinó per ajudar altres persones que també poden tenir les seves mancances i els seus dèficits.
Ja pots sentir en primera persona l'Antoni Bolinches, la veu d'una jove psicòloga que, a més, parla de la pròpia experiència.
Em quedo tranquil perquè veig que les noves generacions estan més preparades, segurament, que la nostra, perquè, com han viscut més experiències, han tingut més oportunitat de positivar-les. De fet, ja saps, la meva teoria de la seguretat personal, d'alguna manera la resumeixo en mals moments ben assimilats. Sense experiències vitals no hi ha maduració i, per tant, la persona que no ha viscut no ha après. També és cert que, malauradament, hi ha persones que no aprenen del que viuen, i aquest és el perill. I aquí, són els psicòlegs, podem fer alguna cosa, ajudar que la persona aprengui del que viu.
L'ofici de viure, enamorar-se a través de Tinder, diu Alicia Marto, psicòloga. El problema és que el nostre cervell no està preparat per això. Realment estem programats per jutjar els altres en moviment. Necessitem els seus gestos, somriure, forma de parlar, etc., per establir una associació a llarg termini. En canvi, aquestes aplicacions estimulen la recerca d'aventures amoroses a curt termini. M'agradaria parlar breument d'aquest llarg i curt termini, Antoni Bolinches?
Sí, les dues coses són certes. Clar, el contacte previ, o sigui, la prova del cutofluix del Tinder, Evidentment, ho ha comentat la Mònia i la Sílvia, la prova de foc és quan arribes a conèixer la persona. Per això és cert, com han dit elles, que no cal precipitar-se i ni tampoc cal demorar-ho excessivament. Per tant, és cert que aquest estímul de la facilitat de contactar amb diferents persones et pot fer no filar tan prim, però també és cert que la prova de foc és quan coneixes a la persona i aleshores s'ha d'establir una simpatia física suficient i una comoditat relacional suficient. Per tant, les dues coses són certes. El Tinder mal utilitzat et porta a la promiscuïtat i dificulta l'amor, i el Tinder ben utilitzat et porta a enxamplar el ventall de persones que pots conèixer, que després passaran a formar part del procés natural d'enamorament, que és conèixer, atracció, bon acoblament sexual, caràcters prou compatibles, comoditat relacional, orgull social, en fi.
Però ara hi ha l'acoblament sexual abans que la coneixença, pràcticament.
Pues sí. Així com a la meva generació, com tu dius, arribàvem al sexe a través de l'amor i no fins i tot de l'amor oficialitzat, o sigui, després de casar-te, avui en dia més del 80% de les parelles comencen una relació sense intenció prèvia de tenir-la, sinó que és la consolidació d'una experiència sexual que s'han permès perquè s'ha donat prou coincidència amb dues situacions, dues necessitats i dues atraccions. Què passa? Que a partir d'aquí, si tu has estat bé sexualment i has tingut prou comoditat relacional, tu proposes seguir quedant. Si l'altra persona ho ha viscut de manera versemblant, accepta quedar. I a partir d'aquí, el que ha estat una relació esporàdic sexual situacional es pot convertir en l'inici d'una relació que duri tota la vida o tota la vida de la relació.
Sílvia, pel que fa a aquesta, a la pràctica de primer acoplament sexual, després enamorament, tu, tal com ho vius amb les teves clientes, això s'ha convertit en el pa de cada dia. Evidentment no ho jutgem, és la realitat. Pros i contres del fet que primer hi hagi primer acoplament sexual i després coneixença?
Doncs a veure, els pros són que si ja has connectat a aquell nivell, també és una bona forma de saber, vale? Pues ja, aquí ja estem compaginant. Perquè clar, quan tu, per exemple, abans fèiem això que deia l'Antoni de conèixer i casar-se, després de casar-se ja tenia relacions sexuals, després si no funciona el tema sexual tenim un problema. Llavors està bé també saber si això funciona. És una pota més de la relació que ha de funcionar, perquè si no tenim una mancança. Què passa? Jo el que sempre dic és que és molt important escoltar-nos. O sigui, si per tu està bé tenir relacions sexuals i després seguir coneixent la persona i tal, i a tu no et resta autoestima, endavant. Ara, si tu t'estàs adonant, a mi em passava, jo m'adonava que si tenia relacions sexuals abans de realment haver consolidat una mica més la història i aquella persona, pel que sigui, després de la relació se'n va, jo em sentia malament i a mi em feia mal i em tocava l'autoestima i me la baixava. I quan et comences a adonar d'això és quan tu pots decidir com va el procés. És que sembla que sigui obligatori haver de pegar quatre polvets abans de tenir res seriós. No és veritat. Tu pots decidir, mira, doncs jo prefereixo conèixer-te una mica millor abans de passar al tema físic i ja està. I qui no es quedi, doncs adéu. No hi ha cap tipus de problema. Però el principal és escoltar-te, saber què necessites, què et baixa l'autoestima, què no, i a partir d'aquí tu elaborar les teves pròpies regles per sentir-te bé relacionant-te amb gent a Tinder o és igual, o a qualsevol lloc, al supermercat, m'és igual.
El que passa que, podríem dir des d'un punt de vista estadístic, el referent que a mi m'arriba a la consulta és que si no tens prou assequibilitat sexual, això et perjudica. Però si és una sexualitat immediata, també. O sigui, curiosament, la norma de referència actual de que considerin que tu no estàs actuant de manera promíscua i que, per tant, ja hi ha un primer requisit de sintonia suficient per intimar seria entre la segona i la tercera trobada. Per tant, evidentment, tampoc hi ha una gran coneixença, però fins i tot algunes persones que podrien ser més assequibles, modulen la seva assequibilitat perquè saben que si es precipiten les pot perjudicar amb la seva expectativa amorosa, perquè l'altra part considera que són massa fàcils des d'una perspectiva de l'assequibilitat sexual. De tota manera, entre la segona i la tercera vegada i els noviatges que hi havia a la meva generació de 2, 3, 4 i 5 anys abans de tenir accés a la intimitat, i veritablement hi havia moltes parelles que no es permetien tenir sexe sense haver-se quedat prèviament. I com deia molt bé la Sílvia, i a més és la meva proposta, tant la plantejo a l'Art d'enamorar com Amor al segon intent, de les quatre potes del bon acoblament de la parella, evidentment la primera pota és el bon acoblament sexual, la qual cosa no és tan fàcil. Per això hi ha moltes parelles de primera generació que fracassen perquè no es produeix un veritable acoblament sexual, perquè només hi ha una atracció inicial, però després els codis sexuals, la freqüència i els rituals no són prou compatibles. El bon acoblament sexual tampoc és tan fàcil d'assolir.
Bé, com ens deia la Sílvia abans, potser un dels avantatges de Tinder és que permet saber si aquesta pota de la taula funciona o no ja d'entrada. Oi, Sílvia?
Sí, bueno, permet saber-ho si tu et prestes això, vull dir.
Sí, però sí, fins a quin punt tu no t'has trobat amb tu mateixa i amb clientes que molts homes i dones ho donen per descomptat, que el fet que siguis a Tinder vol dir que t'hi prestes.
Sí, és veritat, és que hi ha també una franja molt gran de persones a Tinder que busquen només relacions sexuals, però bueno, igual que hi ha la franja, si potser abans quan anaves a una discoteca i algú potser només volia una relació sexual, no? Llavors, és lògic que s'hagi de fer també aquest filtratge, que hi ha gent que ho dona per sentat, i potser si et veu que tu tens més ganes de conèixer-lo com a persona i no de conèixer-lo al llit, llavors ja et diu, bueno, veig que no busquem el mateix i adéu. I això està bé, perquè és honest. El problema és quan hi ha gent que només vol una gratificació sexual, però el que fa és menjar-te una mica l'orella perquè tu acabis al llit i després digui, bueno, pues ja està, ja he acabat al llit, adéu, ho he passat bé, ja no em vull més, no?
Que després ve el ghosting, eh?
Exacte.
O sigui, desaparèixer sense dir ni asa ni bèstia, que ja en vam parlar en aquest programa. Hi ha una psicòloga que es diu Zaira Antúnez que ha parlat de la síndrome de Tinder. Li ho comento a l'Antoni Bolinches, que ha parlat tant i escrit sobre la síndrome de Peter Pan. La síndrome de Tinder, Antoni, també es nodreix dels que tenen fòbia al compromís, diu aquesta psicòloga. És a dir, de persones que constantment surten de les relacions i que no hi aprofundeixen, que no arriben a una intimitat emocional més gran. Persones que tendeixen a mantenir relacions curtes o casuals i que sobredimensionen els problemes de les seves parelles com una justificació per tallar ràpidament el vincle.
Sí, sí, estic totalment d'acord. Aviam, estem en una època on és molt fàcil tenir sexe i, curiosament, aquesta facilitat paradoxalment dificulta la capacitat d'autodisciplina que implica focalitzar la sexualitat cap al subjecte amorós. De fet, jo dic que estimar és renunciar a les persones que t'agraden per respecte a la persona que estimes. Per tant, sempre trobarem persones atractives, disposades i disponibles, però som nosaltres amb els que, en coherència amb el nostre compromís voluntari, ens privem d'això. Què passa? La millor manera de no privar-te d'això és evitar el compromís voluntari. Per tant,
que és legítim, no, també?
Sí, sí, sí. I és cert que durant l'època d'aprenentatge vital, jo diria fins als 30 anys, seria un comportament adaptatiu en el sentit de normatiu, que vol dir practicat per prou persones com perquè formi part de la normalitat sociològica. També és cert, malauradament, que molts homes, sobretot, es tiren massa de la rifa, eh? I clar, si jo als 30 anys li dic a una noia que m'agrada molt però que ara no em vull comprometre, potser ho entendrà. Però si jo ara que en tinc 75 li dic a una noia que m'agrada molt, però que no em vull comprometre, dirà, pues vés a veure el Bolinches, m'explico.
Però també, però n'hi ha, no?, d'homes d'aquesta franja, o no. 60 o 70, aviam, que...
Entre la dècada prodigiosa pel canvi i el millorament personal està entre els 40 i 50 anys. Més enllà dels 50 anys, si no has madurat, t'has neurotitzat. Per això, ja que associaves una miqueta la síndrome del Tinder amb la síndrome dels homes Peter Pan, recordo que un presentador d'una cadena de televisió m'ha dit, i per què els homes no podem ser Peter Pans? La meva resposta va ser molt senzill, perquè si ens poguéssim quedar amb la immaduresa, fins i tot jo també m'apuntaria. El problema és que a partir de certa edat ja no ets immadur, sinó que es cronifica la immaduresa i passes a ser neuròtic. I entre ser neuròtic i ser madur, tothom té clar que és millor ser madur.
Hi ha molts Peter Pans, Sílvia, a Tinder?
Sí, bueno, hi ha Peter Pans a la vida real. I Peter Panes també, eh? Vull dir que això no només...
També.
I és veritat que hi ha més homes que dones. També perquè a mi m'arriben el 95% de persones que venen a la meva consulta són dones. Per tant, clar, jo tinc molta més informació en aquest sentit i no tant en l'altre sentit. La qüestió és que hi ha gent que també forma part de vivències personals, de possibles traumes que hagin tingut, de coses que no han treballat i que no han resolt, no? I quan tu no has resolt, per exemple, doncs no ho sé, una por a l'abandonament, doncs una de les conseqüències de la por a l'abandonament és que intentes no vincular-te gaire o marxar corrents quan comences a vincular-te molt perquè tens por que t'abandonin, llavors abandones tu primer. Hi ha moltes coses que tenen a veure amb la psicologia de cada persona i el treball que han fet personal i que no han fet que porten a poder ser Peter Pan. O sigui que diguem que hi ha Peter Pans amb molts motius darrere per ser-ho.
Sí, com diu la Sílvia també, el perfil de la dona dins del model explicatiu del conte és la dona campaneta, que seria l'equivalent en femení de l'home Peter Pan. I és cert, com diu la Sílvia, perquè podríem dir que és una de les raons bàsiques per les quals un percentatge important de persones immadures i neuròtiques no es volen comprometre i perquè no volen ser abandonats, perquè no volen patir el desamor. I aleshores ja són aquestes persones que diuen, a mi mai m'ha deixat ningú. I quan, d'alguna manera, aprofundeixen en les causes que els fa dir això, se n'adonen que ells han deixat abans de ser deixats quan han detectat que l'altre podia començar a perdre l'estimació que tenen per ells.
Nerea Delgado. No sé on ens porta això, però sí que sé que hi vull anar amb tu.
Juan Ramón Barrada i Àngel Castro, doctors en psicologia, han escrit: si demanéssim a la gent que imaginessin com és una persona usuària a Tinder, sabríem què passa pel seu cap, però pot elaborar un perfil que és incompatible amb una altra imatge mental. Pensen que hi ha gent que són persones extrovertides i capaces d'entaular converses amb desconeguts i d'altres que són persones molt tímides que necessiten la distància tecnològica per iniciar relacions. N'hi ha moltes a Tinder, a partir de la teva experiència i de les teves pacients, Sílvia Llop, de persones introvertides, tímides, que necessiten aquesta distància tecnològica per començar relacions i que no anirien a una discoteca com feies tu quan eres més jove o a un guateque com feia l'Antoni Bolinches?
No. O sigui, realment no, almenys la gent que ve a consulta amb mi és gent que estaria superdisposada a conèixer gent al carrer, de fet la gran majoria volen, i hi ha gent que té superidealitzat també el tema de conèixer algú d'una forma molt èpica, no? En plan, estem pel carrer i xoquem i cau els papers i m'ajudes, no? I els hi fa com inclús vergonya el conèixer algú i haver-ho d'explicar després al seu cercle, no? Dir, l'he conegut a Tinder, perquè no és algú romàntic, entre cometes, no? No és algú que es vegi com a una història d'amor maca. Llavors, jo crec que és quasi el contrari, és gent que entra a Tinder simplement perquè no està tenint les oportunitats a la vida real de conèixer gent pues, com li agradaria. Llavors és com, muy a mi pesar, pues he d'entrar a Tinder.
Sí, predomina més aquest perfil. També és cert que hi ha un petit percentatge dels inhibits o tímids que aleshores entren a Tinder perquè la gent que els estima i els coneix i se n'adonen de la seva inhibició, els ajuden. Escolta, que conec a fulanito, a menganita, que per aquesta via... I aleshores algun d'ells arriben, però és cert que predomina més el perfil de la persona extrovertida. I, però, curiosament, com diu la Sílvia, també hi ha després un cert prejudici social a reconèixer que aquesta relació ha començat a Tinder, quan evidentment avui en dia és una via normativa que hauríem de normalitzar, per tant.
Hi ha franges d'edat, Sílvia, en què tu detectis que és més fàcil enamorar-se a través de Tinder?
Les més joves, però per això, justament pel que deia l'Antoni, perquè està més normalitzat entre la població més jove, que les aplicacions pues, porten ja, pues, no sé, igual uns bons 15 anys. Tinder no, però hi havia aplicacions d'aquestes de chats i tal, que eren per conèixer gent i per lligar, que porten molts anys ja. Llavors, si tu ja estàs en una generació que ja quan comences a lligar o quan ja tens, no sé, 20 anys o així, surten aquest tipus d'aplicacions, és molt normal. En canvi, per una persona que potser s'acaba de divorciar i té 50 anys i no havia vist mai aquest tipus de món, li fa molta més cosa. Hi ha molta gent que ve amb mi perquè em diu és que tu ets experta en això i vull que em guiïs, perquè no sé on m'estic ficant i em fa por realment.
De fet, com dèiem, tu fas un curs, en relació a enamorar-se a través de Tinder.
Sí,
ets una pionera,
faig...
ets una pionera, Sílvia.
Bueno.
Però està molt bé, que... està molt bé utilitzar de manera racional, assenyada, ponderada i adaptativa. Per tant, el que hem de fer és felicitar a la Sílvia, perquè gràcies a això la gent utilitzarà Tinder de manera més adaptativa.
M'encantaria, de veritat, perquè al final els primers tres mòduls són mòduls en què no entres a l'aplicació. El que fas és tota aquesta neteja de patrons familiars, de relacions passades que potser no has acabat de pair, doncs ajudar-te a pair, a fer un treball de perdó, a fer un treball d'autoestima. Hi ha un mòdul sencer que és d'autoestima, perquè és el que deies tu, Antoni, abans, sigui si no vas amb una bona autoestima, és molt probable que et relaciones des de les teves pròpies mancances emocionals i des d'aquí no, és que no és res bo, perquè ja ho veig jo, Jo moltes vegades tinc a persones que venen a consultar i que ja veig que estan entrant des d'una necessitat d'ànsia, de em sento sola, necessito cobrir això. Llavors jo ja ho veig venir, ja els dic, jo preferiria que tanquessis l'app i estiguéssim una estona treballant certes coses, però ja veig que a vegades bueno, no, la gent no se sent capaç i llavors entren allà i comencen a conèixer algú i se'n van i al cap de 6 mesos tornen amb el cor trencat, perquè clar, ja s'havien vinculat des d'un punt que no era l'adequat. Per tant, intento donar les eines per fer un treball molt honest amb tu mateix i que després quan entris també t'ensenyi una mica a navegar per allà i a fer-ho d'una forma en què tu et sentis bé i que això, no estiguis allà perseguint.
Sí. De fet, tant a l'art d'enamorar com a amor al segon intent, dic que la millor manera d'enamorar és no intentar-ho. I quan no ho intentes, quan estàs prou bé amb tu, estàs prou assenyat, prou relaxat, prou centrat, i aleshores et converteixes en una persona que emets energia positiva. O sigui, curiosament, la millor manera d'enamorar és no necessitar-ho, però per no necessitar-ho has d'estar prou bé amb tu, i aleshores, paradoxalment, és quan enamores.
Pel que fa a Tinder, aquest apartat ja més pràctic, un cop heu fet aquest treball, Sílvia, relacionat amb l'autoestima, no? Que passa per diferents fases, aquesta fase prèvia per poder-nos obrir a l'amor des del lloc adequat, aquest canvi de mentalitat, el que tu en dius la goma d'esborrar, no? Fer un repàs al que abans no va funcionar. Doncs bé, un cop ja som a Tinder, la qüestió de les fotos, per exemple, és un capítol. Com han de ser les fotos? Com ha de ser la nostra autodescripció?
Doncs és important que la primera foto, per exemple, sigui una foto que se't vegi bé de cara, ¿vale? Que no estiguis d'esquenes, que no estiguis molt lluny, que no estiguis amb 5 persones més, llavors no sap qui ets. I és algo molt bàsic, no és mostrar-te tal com ets, mostrar coses que t'agraden, fent activitats que fan gaudir de la vida, per donar una mica de peu també que la gent et pugui preguntar, no? Jo recordo que em sembla que tenia una foto que estava aguantant la copa de vi d'una manera molt estranya i llavors feia una broma a la descripció amb respecte a aquella foto. Per tant, la gent després anava un altre cop a la foto, la mirava i quan fèiem la connexió em preguntaven sobre això. A la descripció és... Jo normalment dic de posar frases que siguin curtetes i que donin com, no sé, com una mica d'interès en la teva vida. Per exemple, jo deia una cosa en plan un mono quasi em va robar el bolso a Kuala Lumpur, no? I llavors això ja dona a pensar, vale, ha estat a Kuala Lumpur, molt bé, ha viatjat, bé.
Però aquesta, perdó, era una frase, aquesta era una frase que tu et vas posar tu mateixa?
Sí, jo a mi mateixa, sí. Quan estava a Tinder, i aquella frase feia que molta gent em preguntés per la història. Què va passar? Què és això del mono? Llavors ja dona peu a que a l'altre tingui interès en començar una conversa. I el principal, quan fas un perfil a qualsevol aplicació, és generar l'interès i la curiositat de l'altra persona per conèixer-te. Bueno, si estàs buscant una relació, si estàs buscant un polvo, doncs igual fiques quatre fotos sexis i ja va bé. Però has de saber molt bé el que vols per poder transmetre el que tu vols. Si jo vull que em preguntin sobre la meva vida perquè em puguin conèixer, doncs dono una mica peu a pues, una història que els deixo penjada i que m'han de dir, bueno, i què va passar i com acaba, no? I a generar aquest tipus de curiositat.
De les teves clientes, n'hi ha més que busquen una relació sexual esporàdica, Sílvia, o que busquen una relació llarga o fins i tot el seu príncep blau?
No, a mi no em ve ningú que vulgui relacions sexuals només, perquè llavors no tindrien tant problema. Sí, és molt més fàcil trobar relacions sexuals que trobar una parella amb qui construir algo real.
Clar.
Totalment d'acord. És així. Estem en un moment on s'ha frivolitzat tant la sexualitat que em recorda aquell aforisme antològic de l'Antonio Gala que diu nuestra sociedad da muchas facilidades para hacer el amor, pero pocas para enamorarnos. Aquesta és la paradoxa.
Tu dius, Antoni, que s'està practicant en general, això és una generalització injusta com totes les generalitzacions,
sí.
Però que hi ha molta sexualitat atlètica, dius tu.
Sí, atlètica en el sentit de confondre la qualitat amb la quantitat, sobretot amb els homes. O sigui, l'home encara està en una cultura de valoració androcèntrica. O sigui, per tant, jo sóc tant més home quan més potent sóc i tinc un penis més gran. Aleshores, un penis més gran i potent deixa més contentes a les dones i les dones en valoren més. I aleshores, curiosament, saps què està passant? Que està provocant una paradoxa. Que l'home, precisament per entrar amb una sexualitat atlètica orientada al rendiment, deixa de gaudir per excés i comença a tenir sentiment de tasca. I per altra banda, des de que les dones s'han desinhibit, molts homes comencen a tenir impotència psicògena com conseqüència del comportament desinhibit de la dona. O sigui, per això en aquests moments estem en una cruïlla històrica on hem de reformular les relacions de gènere. La meva proposta com a humanista és que ens hem de relacionar des de la condició de persona home i la condició de persona dona. Si no ens trobem amb el gran problema que apunto amb el meu últim llibre, La síndrome de les superdones. Les dones que són tan excel·lents que els troben dificultats per trobar homes adequats per elles.
Sílvia, sobre el que acabes de sentir, algun comentari en la recta final ja del programa?
Sí, estic d'acord amb l'Antoni. És que aquest fenomen de que s'han girat una mica les tornes i que ara les dones és com, escolta, podem també tenir sexe amb qui vulguem i no hem d'estar avergonyides de res, doncs fa que es doni una mica la volta al marcador i que hi hagi molts homes que estan més acollonits, perquè, clar, no estan acostumats a això. Llavors, al final, aquestes dones també que tenen pues, molt bon salari, un negoci, no sé, que són exitoses, entre cometes, a nivell social i a nivell econòmic, fan que a vegades també elles posin moltes barreres perquè també volen trobar un home que estigui al nivell i llavors aquí també entren pues, certs problemes psicològics que s'originen del voler lo millor i potser estar valorant amb criteris que no són els adequats, perquè al final els criteris que són els millors, entre cometes, per mi per avaluar una relació de parella és el que l'altra persona t'aporta a nivell de persona, no ni a nivell econòmic ni a nivell social ni a altres tipus de nivells, i a vegades això dona pes a certes coses que no són importants a l'hora que algú et tracti bé, et faci sentir feliç, et faci riure, i llavors aquí comencem a perdre una mica la perspectiva.
Sí, el que diu la Sílvia hauria de ser una cosa a tenir present. El problema és que encara ens hem de mentalitzar per crear aquesta cultura de que els uns i els altres estem per enriquir-nos i complementar-nos i que hem de veure quines coses hem d'esperar a trobar amb l'altre i quines coses hem de portar a nosaltres. Però, malauradament, en aquests moments, és trist dir-ho, però l'home excel·lent, li sobren dones per triar. I la dona excel·lent té dificultats per trobar homes adequats per ella, perquè la dona segueix enamorant admirativament. I quan més madura, més assenyada i més valors té, més difícil li és trobar homes que no estiguin a l'alçada de la seva expectativa, perquè la seva expectativa no és desmesurada, sinó la que li pertoca, perquè relaciona aspiracions i possibilitats. I aquestes dones, saps què els hi passa? Quan baixen el llistó, que el llistó es rebota. D'aquí vaig treure el concepte del quilo de 900 grams. Tu et pots conformar amb un quilo de 900 grams, perquè 900 grams no fan un quilo, però són 900 grams. La pregunta és, a partir de quin moment ja no ens hauríem de conformar? Dels 800, dels 700, cada un que posi el llistó a un lloc que no se li reboti.
Del terme, abans d'acabar, Sílvia, que ha utilitzat l'Antoni Bolinches, sexualitat atlètica, què en penses? Hi estàs d'acord? Creus que és el pa de cada dia?
Sí, és que també el tema de les aplicacions sí que va molt amb el sexe, perquè al final les aplicacions el que volen és que tu estiguis dintre les aplicacions, així és com guanyen diners. Per tant, incentiven que tot això sigui com un joc i que al final t'estiguis posant medalles, no? I passa més amb els homes, el tema sexual és així, o sigui, ells es posen més medalles que nosaltres les dones, simplement perquè... I hi ha una frase que m'agrada molt d'un coach que segueixo, americà, que diu les dones busquen amor i acaben trobant sexe, i els homes busquen sexe i acaben trobant amor, no? Dient una mica la forma de relacionar-nos que tenim. Un està allà buscant tenir sexe i pel camí coneix aquesta dona i s'enamora d'ella, però ella estava buscant tenir sexe realment, i la dona està buscant l'amor i en el camí de l'amor pues, es troba el sexe.
I per acabar, males experiències a través de Tinder, què recomanaries a les, o què recomanes, vaja, a les dones que n'han tingut? I els homes, evidentment, que també ens escolten, però ho dic perquè, com que ens deies abans que el 95% de les teves clientes són dones...
Sí, al final el que recomano és que s'aprengui de totes les situacions que tenim, no? Si tu t'estàs adonant, per exemple, doncs això, que tens sexe amb algú molt d'hora i que les persones desapareixen i et fan ghosting, bueno, doncs igual t'has de plantejar que seria millor esperar una mica més a tenir sexe i poder conèixer millor aquesta persona. Llavors el que has de fer és analitzar les teves experiències a Tinder i fora, perquè al final és el món real. Llavors tu analitzes. I si veus que t'estàs tropassant tota l'estona amb la mateixa pedra, has de canviar una mica el recorregut per no anar un altre cop a la pedra un altre cop, perquè és que si no, estem tota l'estona anant cap al mateix camí i diem, ostres, hi ha una pedra, ostres, hi ha una pedra, hi ha una... Ja, doncs, i si canvies? I ja no hi haurà aquesta pedra. Igual hi ha una altra, Però almenys vas aprenent. El que no pots fer és quedar-te sempre fent el mateix i esperant que el resultat sigui diferent, perquè no ho aconseguiràs.
Totalment d'acord. Mentre parlava, Sílvia, m'ha vingut al cap un aforisme de Leonard Cohen que diu: l'amor no té cura, però és la millor medicina per tots els mals. I cada un que el trobi per on pugui. I, evidentment, benvingut al Tinder, perquè és una opció més que nosaltres, assenyadament, podem posar al servei d'enxamplar les vies per conèixer persones amb les que puguem sintonitzar i enriquir-nos recíprocament.
Hi ha persones que buscaven amor o sexe, Sílvia, a través de Tinder i el que han acabat tenint és una amistat?
Sí, també. Clar, al final són persones, o sigui, pots veure que la persona no t'està encaixant a nivell de parella, però és una persona meravellosa. A mi m'ha passat, Jo he fet amistats a Tinder en altres èpoques quan estava en un altre país vivint i vaig acabar amb un noi que érem superamics i mai vam tenir res, no va haver mai cap lío entre nosaltres, simplement vam connectar, però era un altre nivell.
Que bonic, aquesta història. Bé, en tot cas, no hem volgut fer un públic reportatge de Tinder, perquè hem fet pros i contres, evidentment, d'aquesta aplicació, però com que s'ha convertit en una eina important a l'hora de conèixer persones i de tenir-hi relacions, o també relacions sexuals, sí, hi hem volgut aprofundir.
Estan sortint altres canals que fan bo a Tinder.
Com ho dius, això? Estan sortint altres canals que fan bo a Tinder?
Sí, perquè sí, són molt més orientats a la sexualitat per assolir rècord en quantes persones vas, o que subordinen a l'home a la dona o la dona a l'home, no direm noms, però veritablement, amb el fons, Tinder és simètric, és una oferta oberta per homes i dones, no té cap connotació sexista i, per tant, és una aplicació que ens la podem aplicar i utilitzar adaptativament.
Sí. D'aquests altres canals, la Sílvia també en té, suposo que en té coneixement.
Sí, hi ha altre tipus d'aplicacions que funcionen. Per exemple, hi ha algunes aplicacions que només la dona pot iniciar conversa. Llavors, el que han fet, ho han fet així perquè es veu que hi havia, bueno, doncs igual fotos que no eren sol·licitades i aquest tipus d'interaccions, que llavors amb les dones, doncs, bueno, és una mica una protecció, entre cometes, a la dona. Però, clar, cada aplicació ha desenvolupat una mica una línia que arriba on, doncs, el desenvolupador de l'aplicació vol que arribi.
Moltíssimes gràcies, Sílvia Llop, Antoni Bolinches des de Barcelona, Sílvia Llop em sembla que des de Cadis. Fins una altra, una forta abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Als oients.
Fins al proper dia.
I a les oients també, moltíssimes gràcies en nom de l'equip del programa, la Núria Ventura a la producció, la Blanca Busquets al guió i en Josep Maria Campillo a la realització tècnica.